Ara anem cap a l'est d'Europa. L'ONU ja fixa en més de 3,2 milions de persones les que han hagut de fugir d'Ucraïna d'ençà que Rússia ha començat la invasió d'aquest país el passat 24 de febrer. Ara, tot just fa un mes. Avui volem tornar a atracar-nos a aquest desastre humanitari que és la guerra. I ho feim a través d'un periodista que es troba a Romania i que té previst demà saltar cap a Moldàvia. Marcel Gascón, escrit, entre altres, per EFE, el Jotdown, Libertat Digital o Letres Libres. Ell és de Castellà, però també ha exercit el periodisme a Sud-àfrica i a Romania. Marcel Gascón, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia. Moltes gràcies.
A veure, quin és el panorama ara mateix a la frontera?
El flux de refugiats ha baixat, però continua hi havent molta gent que arriba, milers de persones cada dia arriben a Romania, i a Romania tenim ja a unes 80.000, 90.000 persones d'Ucraïna que estan així esperant a que acabi la guerra o esperant a veure què fan, a veure si continuen cap a altres països. Per tant, és un influx de refugiats sense precedents per a un país com a Romania i es nota a tots els llocs, no? A totes les grans ciutats veus molta gent d'Ucraïna pel carrer buscant feina, passejant amb els fills el cap de setmana i intentant començar una nova vida sense saber tampoc si tornaran en un mes o en dos mesos o no tornaran. Però la majoria, per el que jo he vist i per el que jo he sentit d'ells mateixos, esperen poder tornar al seu país i poder tornar a una Ucraïna independent i a tornar a refer les vides que tenien normals abans de la invasió russa.
Tenim la sensació que, almenys aquí a l'estat espanyol, hi ha una certa simpatia, no?, per l'arribada d'aquestes persones. Se'ls intenta facilitar doncs, allotjament, assistència sanitària, educació, etc etc. A Romania es viu el mateix, diguem-ne, context? També reben aquests refugiats amb els braços oberts?
Sí, la veritat és que és impressionant la resposta de la gent, la mobilització de la gent. Jo crec que sense aquesta mobilització de la gent hauria sigut molt difícil per a un govern com el romanès, que té apenes, crec que són 5.000 llocs a centres de refugiats d'acollida, que estan quasi plens, i sense aquesta implicació de la gent que està oferint a través d'internet o fins i tot a la frontera, molta gent condueix des de Bucarest, des de les seues localitats fins a la frontera per oferir-se, apuntar-se a llistes, que són llarguíssimes, apuntar-se allí per oferir-se a donar casa, a donar transport a aquesta gent perquè arribi als aeroports per anar a altres llocs, perquè la majoria se'n van a Alemanya, a Espanya, a Itàlia, a la República Txeca també. Però sí, és una mobilització, jo crec que sense precedents i espectacular. No? Hi ha moltíssima gent que sense conèixer a la gent que ve d'Ucraïna, lògicament, no els coneixien, estan oferint les cases, estan deixant-los quedar-se per tant de temps com els faci falta. Caram. I crec que és un èxit enorme perquè, si no, molta gent s'hauria quedat pel carrer, dormint pel carrer i amb molts xiquets, amb molts gent major. I jo crec que sí que aquesta mobilització està donant resposta a la crisi que, d'altra manera, hauria sigut una catàstrofe.
Caram. Perquè, a veure, Marcel, tu has viscut anys a Romania. Ve de lluny, diguem-ne, aquesta simpatia, aquesta actitud positiva respecte als ucraïnesos a Romania?
Pues no, la veritat és que és el contrari. O sigui, hi ha una història, a quasi tota Europa de l'Est, hi ha una història de desconfiança cap als països veïns, una història de nacionalisme per un territori que, quan la Segona Guerra Mundial va passar d'un lloc a l'altre, la minoria romanesa a Ucraïna és molt important, són pràcticament mig milió de persones, segons diuen els romanesos, encara que les xifres després no tots es consideren romanesos, els que Romania reclama com a membres de la seva minoria. Yeah. I hi ha una desconfiança en aquest sentit perquè se critica prou a Ucraïna, perquè diuen que no els traten com haurien de tratar-los, que no poden estudiar en el seu idioma a Ucraïna, encara que Ucraïna no ha fet aquestes lleis contra els romanesos, les ha fet més bé, per a limitar la influència russa, no? Però, clar, com no podien fer una llei només contra l'idioma rus, l'han feta contra tot el... no contra, diguem, no? Però van limitar els drets de totes les llengües minoritàries en cert moment. Després això s'ha revisat i s'ha donat un estatut especial a les llengües de la Unió Europea, llengües minoritàries de països de la Unió Europea, que són l'hongarès i el romanès, i això s'ha solventat, però segueix havent, després d'anys de propaganda durant el comunisme, on també hi havia un gran nacionalisme molt agressiu cap als veïns a Romania, segueix la desconfiança, sobretot en la part política, continua i se veu en molts sectors de l'opinió pública. Per tant, això no és una cosa diguem que no és una cosa que automàticament ens poguérem haver esperat, no? És una molt bona notícia que la gent
Molt bé.
no estigui, diguem, seguint estos prejuïts històrics que s'han potenciat des de molt de temps en l'espai públic romanès, no només durant el comunisme, sinó també després, i se seguissin potenciant, però una gran majoria de la gent està, com dic, està responent en una humanitat i passant per damunt de desconfiances i de querelles històriques, en la meva opinió, ridícules, no? De que si fa no sé quants anys, no sé què, no sé què més. O sigui, no és el moment ara de demanar universitats en romanès. O sigui, tu tens a Ucraïna lluitant per la seva existència mateixa, no? I no és el moment ara d'anar i dir-los per què no feu una llei que tal, no? Jo en aquest sentit estic content de que la població hagi respost
Doncs sí.
correctament, en la meva opinió.
Amb la humanitat per davant
sí.
de tot. Estem xerrant amb en Marcel Gascón. Ell es troba a Romania, molt a prop de la frontera amb Ucraïna, i ens està explicant, doncs, una mica el que li ha anat passant els últims dies. L'altre dia vam contactar amb la frontera amb Polònia i ens deien que hi havia, doncs bé, molta gent, però també molt d'ordre i un desplegament important tant de civils com de gent organitzada de diverses entitats, a vegades públiques o a vegades privades. La mateixa foto podem fer a Romania, a la frontera amb Ucraïna?
Sí, és exactament una descripció molt, molt correcta. En un principi hi havia un desordre gran, no? Hi havia molta gent que no sabia què fer, que venia allí a ajudar, no se sabia què fer. Poc a poc s'ha anat tot ordenant.
Sí.
Hi ha una espècie de caos organitzat entre les autoritats, les ONGs, les ambaixades. Per exemple, l'ambaixada d'Israel està allí salvant, ajudant a creuar i donant refugi en un principi a tots els que venen d'Ucraïna, després ajuden als que volen anar a Israel, que són d'origen jueu i tenen dret a la nacionalitat israeliana, els ajuden a viatjar a Israel. O sigui, hi ha una coalició, diguem, desordenada d'alguna forma, que funciona en un ordre espontani que s'ha revelat molt eficaç, no? I quan una família arriba i creua des d'Ucraïna, es posa en contacte amb algú, no? Pot ser un bomber, un treballador social, un policia romanès, i immediatament, o un voluntari, i immediatament es troba una solució per al que busca, no? Si vol estar una nit a la frontera, se li busca una casa. Si vol arribar a Bucarest per a viatjar a Alemanya o a Espanya o a Itàlia, se li busca transport, i jo, per el que he vist, s'està donant resposta a tots els casos, el qual és un miracle, perquè és que ha vingut 500.000 persones a Romania, han passat 500.000 persones. Romania no estava preparada per això, no? És un país que pràcticament no pot donar resposta a la seva població en quant a l'estat del benestar i serveis públics i tal.
Sí.
I, com dic, jo no he vist casos de gent que estigui o que hagi estat desatesa.
Mig milió d'ucraïnesos que estan, doncs, fugint del seu país en guerra per mitjà del seu pas cap a Romania. Per cert, ja sé que és molt difícil això, no? Però quin tipus de perfil de persones estan creuant la frontera? I no sé si has pogut parlar amb algun d'ells. Què t'expliquen? Quines històries et conten?
Bé, són sobretot la grandíssima majoria són dones en els seus fills, no? Hi ha algunes persones majors també, però la gran majoria són dones en els seus fills. I jo crec que el tret més comú, no, és que són gent que estava acostumada a guanyar-se la vida, a viure com vivim nosaltres a Occident en general, a Europa, a tota Europa,
sí.
I que no estan còmodes amb aquesta situació. O sigui, ells no volen ser refugiats, no volen, ningú vol ser refugiat, no? Però veus que els costa agarrar ajuda, els costa demanar, no? I jo crec que, de fet, així a Romania hi ha molta gent que espera que hi hagi gent d'aquesta que es quedi així, perquè són gent, a més, amb educació, gent amb uns valors molt pareguts als de la població local, i amb ganes de treballar, amb poc de victimisme. Jo no he vist cap queixa dramàtica o això, i han passat molts per coses horribles, no? Perquè molts venen de zones de conflicte, molts venen de Mykolaiv, de Mariupol, no? Que estan vivint un autèntic infern, i porten dies a la carretera, no? I per un periodista és fins i tot difícil a vegades trobar històries commovedores, perquè no tenen ganes d'explicar drames. O sigui, ells van al que van i això ha sigut la meva experiència, no? I com deia, Romania és un país amb un dèficit demogràfic molt gran. En els últims anys molta gent, molts romanesos han emigrat a Espanya, Itàlia, Regne Unit, Alemanya,
sí.
I, i molts esperen que part d'aquesta gent es quedi ací i que donen un impuls, diguem, a l'economia, perquè falta bueno, que rejuvenisquin el país. El mateix passa a Moldàvia. Moldàvia encara és més dramàtic. Moldàvia és un país de 2,6 milions de persones només, molt envellit, amb una part enorme de la població emigrada, i ara hi ha 100.000 refugiats ucraïnesos a Moldàvia en aquest moment, el qual és un 4% de la població, gent sobretot jove, dones, com deia, sobretot, en la immensa majoria amb xiquets, i molts voldrien que una part d'aquesta gent es quedara, perquè jo m'espero trobar-me a Moldàvia, a la capital, m'espero trobar-me una capital diferent a la que he vist d'altres vegades, perquè era una ciutat tranquil·la, quasi provincial, per menuda, per envellida, diguem, i jo crec que la ciutat s'ha de conèixer per força, perquè són 100.000 persones més. No estaran totes a la capital, però una part molt important estarà a la capital. O sigui que hi ha gent que veu això també com una oportunitat, diguem, encara que jo repetís, jo crec que la gran majoria tornarà només puga, no? Perquè jo veig també una implicació, ningú li recrimina al president d'Ucraïna que no hagi negociat amb els russos o que no hagi capitulat, tot el món comprèn, fins i tot els que venen de la part de l'est, que són gent, diguem, de la minoria russa, podríem dir, gent que parla en rus, i aquesta gent està totalment a favor de la causa ucraniana, o sigui, està totalment implicada, tenen els marits i els germans lluitant allà.
Caram.
I per això jo crec que no podem esperar que una majoria no torni. Jo crec que tornaran i tornaran en una força i en un orgull enorme, no?, pel que està passant i en unes ganes de reconstruir el país molt grans, perquè, com dic, veig una implicació i veig que veuen la guerra com una maledicció que els ha tocat, però no es queixen de la resistència, no? Podríem veure gent que demana una pau i dir, bueno, fem una pau, fem un acord i donem-li el que vol a Putin, i no ho veig. O sigui, veig que la gent comprèn que és necessari, que no tenen altra eixida més que, bueno, pues defensar el que és seu, i ells, al final, l'únic que volen és viure com nosaltres, no? Perquè els russos, els que parlen russo, de ucraïnesos que parlen rus, tampoc volen... Ells no volen viure, encara que Putin parli rus com ells, no? Ells no volen viure sota un règim que et posa a la presó per un tuit, que et pega una pallissa per un comentari crític, encara que el que te posa a la presó parli rus, no? O sigui, ells preferissin parlar en ucraïnès,
sí.
O sigui, que l'Estat sigui en ucraïnès, però que puguem viure pues, com vivim nosaltres, en democràcia, i fent el que volem, i podem criticar el govern, i podem parlar, i podem viatjar lliurement, i tot això.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, també els ucraïnesos, diguem-ne, russoparlants o més pròxims, diguem-ne, a la cultura i a la llengua russa, doncs també que estan encapçalant aquest moviment de resistència armada davant de la invasió russa, i això ho hem vist aquests dies a Mariupol, que és una de les grans ciutats russoparlants, no, Marcel?
Sí, exactament, sí. Ell, jo, molta gent diu que l'exèrcit rus esperava entrar a aquestes zones i ser rebuda amb flors, i ha sigut rebuda amb còctels Molotov, no? I això és la mentira, no? La part de la mentira de la invasió és esta, que venien a alliberar els russos, i el que han fet ha sigut destruir les seues ciutats, matar a molts civils que eren la suposada minoria que venien a alliberar, i això és la realitat que es veu a la frontera cada dia, no? El president Zelensky, per exemple, és russòfon, o sigui, parla rus, és crescuda a una família russa i és jueu, a més, s'ha dit moltes vegades, no? I Putin venia a desnazificar un país que ha triat un president jueu per sufragi universal. O sigui, és una cosa, és una mentira completament grotesca.
Per cert, tenim entès que demà, Marcel, te'n vas a Moldàvia, no? Què hi vas a fer?
Sí, vaig a veure el sobretot a mi m'interessa veure l'ambient de la ciutat, no? Perquè, com deies, 100.000 persones, no totes a la capital, però crec que estaran moltes a la capital. Són molta gent i estic convençut de que han canviat la cara de la ciutat. O sigui, a simple vista jo estic convençut de que s'ha de sentir la diferència. I després també vull conèixer la impressió de les èlits de Moldàvia, diguem, perquè és un país que ha buscat des de fa molt de temps atenció internacional. És un país generalment oblidat i ara ha tingut... Encara que aquesta invasió russa d'Ucraïna és lògicament una amenaça per a Moldàvia, no? Que està al costat d'Ucraïna i que seria la pròxima fitxa en caure si Putin continua la seva aventura, diguem. Però al mateix temps, això ha posat el mapa a Moldàvia La presidenta de Moldàvia s'ha reunit en les últimes setmanes, en les últimes setmanes, en pràcticament tots els líders importants d'Occident, i veure un poc com veuen aquest moment per a ells, no? Per a ells també ho veuen com una oportunitat d'apropar-se a la Unió Europea. Recordem que ells tenen també tropes russes a un territori, dins del seu territori, que és una d'aquestes repúbliques independents que crea Rússia, no? Per a assegurar-se el control d'altres països, com ha fet a Ucraïna abans, el 2014, a l'est d'Ucraïna té dues repúbliques titelles, diguérem, no? I a Moldàvia va fer això al 1991.
Sí, al Transnistria, no?
Només després de la independència. Sí, Transnistria, exactament, sí. La gent de Moldàvia, lògicament, no és una sorpresa per a ells això, perquè ells ho han viscut molt abans, fa 30 anys, no? I ells estan patint cada moment. Després, a Moldàvia hi ha una població russòfona molt important, que molts d'ells seguissin votant a partits de pro-russos, pro-Kremlin, i també vull veure un poc com està reaccionant esta part de la població, en principi pro-russa, al que està veient, no? Perquè jo crec que la gent que està veient el que està passant allí, no, bueno, no ho sé, no, la veritat és que no ho sé, és el que vull veure.
A mi, Marcel, m'estàs pintant un quadre que salvant molt les distàncies, però amb una agitació, una inestabilitat, unes ferides que venen de dècades enrere, que em recorda un poc a zones del món que s'han mantingut, diguem-ne, calentes i amb conflictes bèl·lics durant molts anys. Em ressona una mica a l'Orient Mitjà, tot això que estàs contant de l'est d'Europa, no? Amb conflictes enquistats, inestabilitats, habilitats i tensions vàries.
Sí, el que passa és que per exemple, Transnistria és un conflicte enquistat, no? Sí que és veritat que hi ha les tropes russes, hi ha una tensió, però no es fa res, no hi ha guerra, però la guerra d'Ucraïna és una guerra oberta i ja hi ha un guanyador i un perdedor, no? En principi, perquè els ucraïnans no estan disposats ja a rendir-se, a capitular. I en aquest sentit jo crec que això canviarà. Ha de canviar cap a un costat o cap a l'altre, no? Si Putin és vencedor d'esta guerra, és molt probable que intente continuar la seva expansió, perquè no oblidem que per a ell se creu en dret, ho ha dit i ho ha escrit, se creu en dret sobre, no només sobre Ucraïna, sinó sobre totes les repúbliques exsoviètiques. A més, considera una provocació que la OTAN estigui a Romania i a Bulgària, que no eren països soviètics, però estaven a l'òrbita soviètica, diguem. O sigui, que ell té les seues aspiracions van més enllà d'Ucraïna. Si ell guanya aquesta guerra i veu que no li costa, que paga un preu assumible per aquesta guerra, podem veure un canvi dramàtic i molt negatiu per a Occident, diguem, no? I, en canvi, si perd, doncs jo crec que és un precedent molt bo per, com deies, per a desencallar aquests conflictes encallats i demostrar que la gent, que un país pot resistir, pot decidir el seu destí, perquè finalment no és la OTAN la que vulgui entrar a Ucraïna, són els ucraïnesos els que volen entrar a la OTAN i a la Unió Europea. I jo crec que pot ser un factor això per a desencallar els conflictes encallats que tenim, per exemple, a Moldàvia. I per no parlar de la reacció d'Europa, no? Que sembla que s'ha despertat Europa i finalment ha entès que les preocupacions dels països excomunistes d'Europa de l'Est sobre Rússia no eren una obsessió, diguem, una obsessió irracional, sinó que realment tenien una base i ho estem veient.
De fet, parlant de tot això, recomanem una entrevista que ha publicat en Marcel Gascón a Letres Llibres amb el sovietòleg Armand Gozu, en què, de fet, aquest historiador romanès afirmava que si Putin guanya aquesta guerra amb Ucraïna, doncs seguirà amb el rodillo amb algun país de l'OTAN.
Sí, jo confio molt en Gozu perquè ha acertat en tot des de que jo he estat en contacte amb ell permanent des de que comença tot i ha acertat en pràcticament tot el que m'ha dit, no? I per això jo
esperem que s'equivoqui, Marcel, amb això,
Com?
Esperem que s'equivoqui amb això.
Ah, bueno, sí, però ell també diu que això és si Putin guanya, o sigui, que el que s'ha de fer és parar a Putin. O sigui, que ell això creu que és el pitjor escenari, no? Si Putin se'n surt en la seua, per què no ha de seguir? O sigui, és que clar, és prou lògic, no? Si ell veu que pot fer-ho i que pot seguir avançant, perquè el seu objectiu és tornar a Rússia una posició de superpotència mundial, lo lògic és que continuï intentant-lo.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per cert, no ho sé, Marcel, tot bé? Vull dir, amb aquests trajectes que fas per Romania, per Moldàvia, o has de patir per la teva seguretat? No, no, com està la situació? També en àmbit teu, ja com a persona, com a periodista del nostre país que està fent feina doncs, a l'est d'Europa, a tocar a pocs quilòmetres d'un país en guerra.
No, així de moment està tot tranquil i no es nota res. No? Així, en principi, de moment, el que veurem, el que estem veient és més desplegament de soldats de la OTAN, no? El qual, en principi, és una reforça la seguretat, no? Reforça també la sensació de seguretat per part de la gent de Romania. No? I, de moment, estem bé i, a més, Romania està tenint un perfil més baix, en part per el que comentàvem abans, en part per temperament nacional, podríem dir. No? És un temperament més pragmàtic, menys moral, menys, no sé com dir-ho, idealista que els dels polonesos, per exemple, o els dels països bàltics. I Romania està, diguem que, més poc exposada a un possible atac rus del que ho està Polònia, que està tenint un paper molt més protagonista, no? en contrarrestar l'ofensiva russa i l'agressivitat russa. Per això que jo crec que encara que hi hagués un atac contra algun país de l'OTAN, no pareix que Romania tingui els números, però al mateix temps Odessa està, no, Crimea, perdó, està a menys de 400 quilòmetres per mar de la costa romanesa, no? I si arribaren els russos a Odessa, si aconseguiren conquerir Odessa, quedarien molt, molt a prop de territori romanès. Vull dir que, vulguis o no, això, encara que no atacaren directament, és un problema, no? Per exemple, per les prospeccions de gas al Mar Negre. Romania té un molt de gas al Mar Negre, que qui es posarà a invertir, a traure gas del Mar Negre, tenint els russos dominant el Mar Negre, no? Que pots tindre qualsevol tipus de problema, encara que sigui un accident o semiaccident, per dir-ho així. Per això és un problema i no és una lluita només dels ucraïnesos. Per mi, jo veig que ens juguem molt tota la Unió Europea i tots els països de la OTAN.
Marcel Gascón, Barbara és periodista i es troba ara mateix a la frontera de Romania amb Ucraïna i des d'allà ens ha contat tot això que aquests dies ha estat experimentant i explicant en els seus articles en diverses publicacions. Podeu seguir-lo també al seu compte de Twitter. Marcel, moltíssimes gràcies, cuida't molt.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que tinguem l'oportunitat de tornar a parlar.